Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, www.histocat.cat. Bona nit. Bona nit a... o bona tarda a tothom. Gràcies per una vegada més aquí. Us donem la benvinguda a tots de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya. Enfilem ja una mica el que és el final de, del curs, nosaltres ho anomenem així, el curs 2007-2008. Pràcticament ens queda un any de més aquí, un mes que ve, i ja ho deixarem fins setembre. Són vacances fictícies perquè realment és quan més estarem treballant, perquè doncs, en els darrers mesos hem començat a desenvolupar molts projectes. Tenim moltes novetats que s'aniran publicant a partir de setembre, per aquells que seguiu la web ja ho veureu a partir de setembre o fins i tot l'agost. I bé, tots aquests esdeveniments ens obligaran a reorganitzar-nos, a ser encara més curosos a continuar amb aquesta tasca que portem desenvolupant des de fa uns anys i que volem que s'estengui arreu del país. Seré breu perquè el que ens importa és escoltar avui en Gustau. Aquest cap de setmana l'hem dedicat a la Guerra del Francès. Estem acabant el mes de maig i com sabeu s'està celebrant el segon centenari de el que se'n diu el 2 de maio, que sempre ens han explicat que és la forja de la nació espanyola, de l'estat espanyol. I com sol passar amb tants i tants episodis de la història, pues, res més lluny de la realitat. Moltes vegades, o quasi sempre que ens expliquen a les escoles, té poc a veure amb el que és en realitat. Jo sí, espero no trepitjar-li res a Gustau, però m'agradaria llegir-vos només un parra, si no importa. És el primer article que ens va fer Gustau potser fa un parell d'anys. Sembla que sí, tenia la data.
2006.
Exacte, 2006. I que era una mena d'introducció al projecte, que nosaltres ho anomenem projectes, i es situava la Guerra del Francès, lògicament, no? En ella ens deia, en l'imaginari català, ocupa un referent molt important, encara que desigual, el conflicte conegut avui dia com Guerra del Francès. Es considera que aquesta guerra esdevingué l'inici de la caiguda de l'antic règim i és l'entrada d'Espanya, com no, i com no de Catalunya a l'era contemporània. Aquesta és una mica el que us deia, la història que ens han venut. No fou una lluita exclusiva del regne d'Espanya contra un invasor francès. També l'hem de considerar dins d'un context mundial i d'aquesta manera s'ha d'inscriure com un episodi més del conflicte generat per la Revolució Francesa, amb la reacció de les monarquies absolutistes europees que no podien admetre de cap manera que els súbdits dels reis fossin ciutadans d'una nació i a més coexistissin amb l'etern conflicte pel control de les colònies i el seu comerç entre la Gran Bretanya, França i Espanya, que originen guerres declarades i d'altres encobertes en temps de pau. Com veieu, tornem a trobar-nos en un cas similar a la Guerra de Successió. Ens han explicat una cosa que sembla que és més local i realment no és així. Estem parlant d'un episodi de caire europeu, fins i tot diuen que mundial, alguns ho classifiquen com mundial. El millor que podem fer és, després d'aquesta introducció, que crec que amb aquest primer pàrrec del primer article del Gustau ja ens centra molt bé el que és aquesta problemàtica d'aquest episodi de la història. Li donaré la paraula perquè ens expliqui el que avui ha vingut a explicar. Et deixo i acabo una pregunta, l'he vist en l'article, quan vulguis al final de l'acte, si vols, te la pots contestar perquè m'ha cridat l'atenció. Acabes preguntant-te, per què quan Ferran VII torna al Regne d'Espanya ho fa amb el títol de Comte de Barcelona?
És la pregunta del millor, eh?
Si vols ho deixes al final, jo estic posant informació. Mira, doncs, sense paraules.
Moltes gràcies per la seva assistència i per deixar-me que parli sobre aquest episodi que va sofrir, que ha sofert aquesta fantàstica ciutat que és Girona. Ciutat protagonista per excel·lència d'aquella guerra, la del francès. En primer lloc, voldria advertir que jo no sóc un historiador professional. Sóc vocacional, la meva formació és tècnica. I en els temps de lleure em dedico a estudiar aquest fet cabdal de la història de Catalunya, tal com va anomenar en Vicenç Díez. Avui parlarem de la Guerra del Francès, o com diuen els espanyols, Guerra de la Independència. Guerra de la Independència. I molts de vostès es preguntaran, o potser ja no tant, per què? És molt senzill, com surt a sortir del diari, inclús aquí a Girona, s'han organitzat molts actes per commemorar els 200 anys de l'esclat d'aquest fet bèl·lic. A tot Espanya es farà una muntanya d'actes sota els lemes Libertat i Nació per commemorar aquests 200 anys, o millor dit, per l'esclat èpic del poble espanyol i el seu exèrcit contra Napoleó, entre parèntesis, fill de Lucifer, que gosà invadir-nos amb enganys, traïdories, la nostra Espanya. La lluita fou terrible, amb un cost humà important i no cal dir econòmic i patrimonial. Però sí que valia la pena tant de sacrifici en aquell episodi bèl·lic. Amb la sang i el foc neix la nació espanyola. El concepte d'estat-nació espanyola veu la llum el 19 de març de 1812, dia de Sant Josep, a Càdiz, amb l'aprovació de la Constitució de la Nació Espanyola. I a Catalunya, no podia ser menys, amb generositat, sacrificis, molt de morts, ferits, desplaçats, patrimoni perdut, contribuir d'una manera decidida a la formació de la nació espanyola, tal com un periodista català, un tal Josep Joan Cortada, publicà en el Telègrafo l'any 1859, que digué que esta guerra había elevado a España a la categoría de nación y sirvió para romper la muralla que separaba a los catalanes del resto de los españoles desde la guerra de sucesión. Això està escrit l'any 1859. I què podem dir del monument del timbaler del Bruc, heroi indiscutible d'aquella guerra patriòtica, magnífica obra escultòrica d'en Frederic Marès i que fou inaugurat l'any 1952 pel general Franco. Això i coses molt semblants s'entén dir aquest altre curs d'aquest any i dels propers mentre duri el bicentenari. Em fa el fet que fins aquí podíem arribar, amb el meu to. Quan vaig començar a estudiar seriosament aquest episodi de la nostra història, la primera cosa que em crida l'atenció és que aquí, a Catalunya, no sempre fou coneguda com la Guerra del Francès, ni com la Guerra de la Independència a la resta d'Espanya. A Espanya, l'obra escrita per José María Queipo de Llano, comte de Toreno, que participà en els fets, i un detall, fou un dels comissionats per la Junta d'Astúries per signar una aliança amb la Gran Bretanya, que per cert estava en guerra amb el Regne d'Espanya. Això sí, se'n diu alta tradició. En l'obra li dona el nom de, d'aquí hi ha la reproducció de la portada, Història del Levantamiento, Guerra y Revolución de España, del Conde de Toreno, aquí José María, etc., no? I més ho va tindre que publicar a París. Segons es veu amb el títol d'aquest llibre d'història, parla d'un levantamiento que portà a una guerra i originà una revolució. Si un dels protagonistes d'aquesta història, d'aquest levantamiento, guerra i revolució, ho qualifica d'aquesta manera, comencem a fer unes preguntes. Si mirem a Catalunya, el primer referent escrit fou publicat a Palma de Mallorca en 1814, és a dir, en el mateix any d'acabament del conflicte, i portava per títol Resumen Histórico de la Insurrección de Catalunya des de 1808 hasta diciembre de 1813, continua, perquè és molt llarg el títol, que sirve de prospecto a la obra calcográfica o colección de estampas que representan los principales sucesos aquells en dicha època. Abans la transmissió de fets històrics es feia amb cromos. Era un sistema de transmissió molt important. Els primers escrits espanyols parlen de levantamiento i d'insurrecció als catalans. Anem a fixar exactament el significat d'aquestes paraules, per saber on som. Segons la Gran Enciclopèdia Catalana, insurrecció és l'acció d'insurgir-se una guarnició, un poble, una nació o part d'ella. Que diu insurgir-se. Mirem, insurgir-se és alçar-se contra l'autoritat civil o política, contra el govern legalment establert. Em pregunto, en aquest cas, seria contra Josep I Bonaparte, rei d'Espanya i de les Índies, i del seu govern, segons han dit els llibres d'història. Però ens preguntem, podem considerar que Josep I era legalment rei d'Espanya i de les Índies? Podem preguntar-ho, no? Segons les lleis i costums de l'època, tenim que dir que sí per dues raons. Primera, el que han de dir, perquè els propis protagonistes reconeixen el parlar levantamiento, insurrecció, que vol dir aixecar-se contra un govern legalment constituït. I la segona raó, perquè fou nomenat directament per Napoleó, que tenia tots els drets per cessió de Carles IV. Tornem a preguntar-nos. Carles IV cedí, i millor dir, Carles IV va vendre i Napoleó va comprar tots els drets de la corona espanyola per una residència i unes rentes vitalícies per ell, la seva reina, la seva dona, la reina, i pel seu primer ministre i favorit en Godoy. Va ser un acte de compra-venda segons diuen els documents. A més, tots els membres de la família Borbó van renunciar als seus drets futurs a la dita corona, inclòs el príncep d'Astúries, Fernando. La pregunta que deia abans, Carlos IV podria vendre la corona espanyola, com si la tingués en un armari i la ven? Doncs, desgraciadament, tenim que dir que sí, perquè era rei absolut per la gràcia de Déu, era l'amo i senyor absolut de reina d'Espanya i de les Índies. Jo crec que queda justificat l'ús de la paraula insurrecció. Però tot això que he explicat molt ràpid, fem ara un petit repàs de les situacions que portàvem a aquesta complementa. A un nivell internacional, dos conflictes sencegen Europa. Un, amb la Gran Bretanya, en estat de guerra permanent, unes vegades contra França, altres contra Espanya i altres contra els dos a la vegada, senzillament pel control de les colònies i el seu comerç, amb unes mitges econòmiques 100%. El segon conflicte és més general, les conseqüències originades per la Revolució Francesa, que per resumir-la l'hem de dir que la Revolució Francesa va significar transformar els súbdits del rei en ciutadans d'una nació. Això és la síntesi de la Revolució Francesa. Fou una amenaça més perillosa, l'amenaça més perillosa contra l'antic règim. Cap regne europeu acceptà la Revolució Francesa i neix paral·lelament el concepte d'estat-nació. Neixen els nacionalismes. Però un altre segon concepte que portà la Revolució Francesa és el següent. El ciutadà que té el dret d'escollir els seus governants té l'obligació, com a soldat, a defensar la seva nació. La barreja d'aquests dos conceptes, en el qual aquí el nostre segon ens diu que els exèrcits fins aquell moment eren exèrcits del rei, passaran a ser exèrcits nacionals de la nació. La barreja d'aquests dos conceptes originaren un seguit de guerres i conflictes, o millor dit, una guerra amb una sèrie de períodes de treves o pals efímeres que no sabria dir en quin moment acabar. I em pregunto si s'ha acabat. En el regne d'Espanya, que tenim aquí, sobre el regnat de Carles IV, tenia a més un conflicte intern de gran magnitud. A part del conflicte amb la Gran Bretanya, els conflictes que va originar amb la Revolució Francesa, internament tenia un gran conflicte. Primer tot, el regne d'Espanya estava en fallida econòmica, degut a les contínues guerres i sobretot per l'enfonsament de l'antic règim, del concepte d'antic règim. La noblesa, la violència espanyola, la noblesa i l'estament militar, en definitiva la classe dirigent del regne, estava dividida en dues fraccions irreconciliables. Una fracció la formava el sector ultramuntà de l'Església, els nobles immobilistes i els militars, que per la seva promoció era deguda sobretot al dret de naixement, al dret de sang. Ascendien en l'escalafó pel dret de naixement. I com que en aquella època no existien partits polítics, aquest conglomerat de dirigents tenia com a punt de referència el príncep d'Astúries, Fernando. Que s'ha de dir de tot que les seves màximes ambicions en aquell moment era ser rei, al preu que fos, i volia formar part de la família imperial francesa. Volia casar-se, perquè havia quedat viudo, volia casar-se amb una neboda de Napoleó. A la història, tot aquest conglomerat de gent ha passat com, i se'ls coneix com a fernandinos. Per l'altre costat, hi havia el sector jansenista de l'Església, diguem-ne el més apostòlic, els nobles il·lustrats que volien reformes estructurals per poder sobreviure, i els militars provenients de les armes tècniques, l'artilleria i els enginyers, que com necessitaven estudis, sorgien, diguem-ne, de la classe, diguem-ne, perquè ens entenguem, de la classe mitja, i els servia per ascendir. El seu referent era el primer ministre Godoy, i així d'aquesta manera, indirectament, era el rei Carles IV. I han passat a la història com a godoyistes. Ho diuen que seria perquè la resta dels súbdits no hi pintaven res. Suportaven com podien la galopant crisi del sistema i de l'economia del país. Fam i misèria eren els constants de la seva vida, destinada, atenció, a carn de canó per una insurrecció. Fem un petit repàs dels fets ocorreguts de manera telegràfica. La reina d'Espanya estava aliada amb Napoleó i en guerra contra la Gran Bretanya, per no ser, com és tradició. La derrota de Trafalgar deixa la reina d'Espanya sense marina de guerra. Queda interromput el comerç amb les colònies americanes, augmenta la misèria del país, sobretot a Catalunya i al País Basc. Amb el transcurs d'aquesta guerra contra la Gran Bretanya, i seria molt llarg també explicar-ho, hi ha la invasió i el repartiment entre França i Espanya del regne de Portugal, que era aliada de la Gran Bretanya, i va ser invadida i repartida per part d'un exèrcit hispano-francès. I dic hispano-francès perquè surt amb el llibre d'història en lletra molt petita, però que anaven més soldats espanyols que francesos quan van fer la invasió de Portugal. Aquí veiem, per anar assentant el tema, aquesta línia blava d'aquí, això és la línia de subministraments que tenia l'exèrcit francès per quan van invadir Portugal. I sobre aquest, m'agrada més parlar sobre els mapes. Això és el tractat de Fontainebleau, la invasió de Portugal, perquè Napoleó que va burxar per aconseguir Lisboa era aliada de la Gran Bretanya, i Napoleó no podia admetre que Lisboa, amb el seu port natural fantàstic, fos la base principal de la flota britànica amb la seva ruta cap a Amèrica. Com després de Trafalgar, el regne d'Espanya ni el regne de França, que eren aliats, es va quedar sense marina de guerra, la invasió de Portugal tenia que ser per terra, evidentment. I aquí veiem, i fixem-se només en els punts blaus i les ratlles blaves, els vermells ja veurem després, és la línia de subministraments. Com que Portugal era molt pobre i no podia mantenir un exèrcit invasor molt nombrós, el rei d'Espanya va concentrar les reserves sobre Galícia i va formar un exèrcit, l'exèrcit de Galícia. I com tampoc, i de la part del sud, va formar un exèrcit d'Andalusia. El Tratat de Fontainebleau repartia Espanya en tres parts. La part de dalt, entre totes les províncies del nord, capital Oporto, això era per formar el que en deien el rei, el regne de Lusitània, que seria hereditari i seria pel net de Carlos IV, vinculat totalment a la corona espanyola. A la part del sud serien un principat també hereditari, vinculat a la reina d'Espanya, i seria el príncep de Nepal, Glory. La part central seria administrada militarment fins que durés la guerra. Bé, aquí també hem de veure, aquí es veu, aquí, per sobre, aquí, ui, aquí també hi ha una ratlla blava, ja explicarem que és el que ens interessa a nosaltres des d'aquesta zona d'aquí. Aquí hi havia el gran temor que tenien tant el rei d'Espanya com el rei de França, Napoleó i Carles IV, era la reacció britànica, que invadir un país amb un tractat de defensa a la Gran Bretanya era greu. Aleshores, podia haver, tenien un desembarcament directe a Portugal o al nord o al sud de Lisboa, però a més també tenien un desembarcament pel Cantàbric com a operació secundària o provenent de Sicília o de Malta per la part de llavant. I com totes les tropes estaven concentrades tant a Galícia com a Andalusia, quedava cobrir els dos flancs aquests d'aquí. I per això es va destinar un cos d'observació que es tenia que desplegar sobre la línia de l'Ebre. Un cos d'observació, que és el que va entrar a Catalunya, resulta que només són tropes no combatents que fan acte de presència i per dir a l'enemic: atenció, que aquí hi ha l'exèrcit. Bé, en plena ocupació i en totes aquestes maniobres militars per aquí, resulta que el 17 de març de 1808 es comencen uns grans aldarulls a Aranjuez que acaben amb un cop d'estat. Va ser promogut pels fernandinos, perquè van ser els pagesos que van invadir, van assaltar el palau d'en Godoy, van tirar els mobles per la finestra, es van cremar, i això estava a la vista de Carlos IV, que es va espantar molt. Però hi ha un petit detall, és que ara ens van venir pagesos, que allà hi havia, era una ciutat real, de residència real, i allà hi havia, doncs, hi havia cuiners, jardiners, criats, senzillament va ser portats a fora, pagats per un tal senyor, un caser, el tio Paco, que ha passat a la història, i va resultar que era el comte de Montijo, que pagaven a tota la gent un duro diari per ser els aldarulls. Bé, això també seria molt llarg. Aquest cop d'estat promogut per Fernandinos obliga amb una abdicació forçosa de Carlos IV i llavors hi ha la proclamació del príncep d'Astúries com a Fernando VII. S'empresona a Godoy i és molt curiós perquè aquestes taques blaves hi ha presència de tropes franceses. En canvi, la passivitat d'aquestes tropes davant del cop d'estat van permetre que triomfés. I el que comandava aquestes tropes era precisament en Murat, cunyat de Napoleó. La reprimenda que Napoleó fa en Murat degut al cop d'estat fou terrible. Li va arribar a dir: si no fossis el meu cunyat, m'anava a fusellar-te. Aquí podria estar hores parlant d'aquest tema, saltem. El 21 de març, Carles IV denuncia, Carles IV, que ha sigut enderrocat, denuncia el cop d'estat i demana protecció a Napoleó. es posa en mans de Napoleó perquè el protegeixi i li retorni els seus drets. La cronologia, el 23 de març, el Murat entra triomfal a Madrid, la seva passivitat, el cop d'estat ha propiciat la caiguda de Godoy, i per tant és la màxima felicitat dels madrilenys. El 24 de març entra i de fa l'entrada apoteòsica en Fernando, VII a Madrid. En tot això, Napoleó no reconeix a Fernando com a rei i s'ha a fer de mediador entre el pare i el fill. S'ha produït un problema dinàstic. I a sobre, amb el Fernando li recrimina haver propiciat un cop d'estat mentre les tropes imperials estaven estacionades a Espanya. No volia que cap cancelleria d'Europa digués que ell havia propiciat el cop d'estat, perquè no el va propiciar ell. Bueno, ens trobem en aquell moment que en la reina d'Espanya hi ha dos reis. Un, que ha sigut proclamat, i l'altre que va dedicar i va dir, no, jo vaig dedicar amb un acte de violència, per tant no val. Aleshores, tenim un reina amb dos reis. El conflicte s'ha servit. Com que Napoleó s'ha brindat a fer de mediador, el 1 d'abril surt en cada Bayona dues comissions, una de cada bàndol, per negociar el problema dinàstic. Llavors ve un dels episodis més interessants de tot aquest període, que són què és el que va passar realment a Bayona. Si agafem llibres d'història, allà va passar de tot. I com que seria molt llarg, jo faré també només coses concretes que van passar sense interpretar-les ni política ni èticament. Només voldria recalcar que Napoleó té una de les seves qualitats, se li pot dir, era un magnífic director d'escena. Sabia crear l'ambient necessari i sabia organitzar-ho de tal manera pels seus propòsits. Hem de recordar la trobada amb el cap de Rússia, sobre una barcassa al mig d'un riu i totes aquestes coses, però a Bayona va preparar una parafernàlia, una escena, i a partir d'aquí, també és molt interessant llegir diverses versions, qualsevol fet que va passar a Bayona és un increïble. Devia passar de tot. Per tant, nosaltres només ens interessa i més anunciarem què és el que va passar legalment o amb documentació, no amb els sopars que hi va haver-hi, escrits i coses d'aquestes. Primer, Fernando vol ser reconegut com rei d'Espanya i casar-se amb una princesa imperial. I una dada que ens interessa molt als catalans és que a canvi li ofereix a Napoleó la cessió de totes les terres, des de l'Ebre fins als Pirineus. Si el reconeix com a rei d'Espanya i a més pot entrar a formar part de la família imperial casant-se amb una neboda, amb una princesa imperial. Això és el que vol el Fernando. Evidentment, Napoleó, quan va conèixer aquest canvi, aquests actes, va dir que era un imbècil degenerat. Napoleó reuneix a Bayona a tots els membres de la família reial, i a més, cada membre de la família reial va acompanyant els seus consellers. Això és interessant per veure. El dia 4 de maig, Fernando VII retorna la corona al seu pare Carles V. Carles IV. Carles IV també serà rei d'Espanya. Llavors, el primer que fa Carles IV és nomenar a Murat lloctinent del reina, en nom de Carles IV. El dia 5 de maig, Carles IV cedeix tots els seus drets i els dels seus successors a la corona d'Espanya a Napoleó. Tal com ho he anunciat abans, hi ha l'acte de compra-venda. Napoleó, després d'oferir la corona als seus germans Lucien i el Lluís, que la rebutgen, l'otorga a Josep com a Josep I Bonaparte. Tots els notables presents a Bayona, que formaven part dels consells de Carles IV o de Fernando, proclamen a Josep I rei d'Espanya i de les Índies. Entonces, si podem veure, a part de tota la família real, i ara, mica de paciència, però és interessant saber qui va proclamar el duc de l'Infantado, el ministre Ceballos, el clergue Escoicis, el duc de Sant Carlos, el comte de Villarejo, els marquesos de Llalbe, Guadalcázar i de Feria, el comte d'Orgaz, Manuel de Landizábal, Vicente Calagaliano, Sebastián de Torres, Antonio Romanillos, el duque Díjar, el marqués de Santa Cruz, el conde Fernán Núñez, duque de Montillano, bueno, tota la floinata de les classes dirigents que van acompanyar com a consellers a Carles IV i a Fernando, van proclamar-lo. Tots ells estaven d'acord amb un canvi dinàstic. En el fons, els Borbons només portaven 100 anys en el tron espanyol. Una nova saba i la gran empenta dels Bonaparte només podien portar prosperitat i felicitat al Regne d'Espanya. Però sempre hi ha un però en la història. Napoleó era fill de la Revolució Francesa i imposar que la nova dinastia estaria regida per una constitució. Seria una monarquia constitucional, el de Josep I. Mirall de la Constitució francesa, i això seria adaptada a les necessitats de la Reina d'Espanya. Bé, ja li permetem a Miguel Antonio. Com podia Napoleó gosar de dir que tots els homes eren iguals davant de la llei? Un gran d'Espanya amb els mateixos drets i deures que un desgraciat pastor? I a més, contribuir al manteniment econòmic de l'Estat? Si un gran d'Espanya és inaudit. En què s'ha cregut Napoleó qui és? Com podia atrevir-se a fer que tots els béns de la Santa Mare Iglesia fossin declarats béns nacionals? I els rectors funcionaris de l'Estat, que els bisbes necessitaven el pàfet del govern i el Codi Civil, que permetia un matrimoni civil i el seu divorci, si fa 4 dies encara rondinava tot el divorci, i de la inquisició que havien de fer-ne. L'ensenyament deixat en mans de l'Estat, acceptar la maçoneria, ascendir l'escalfor militar sense tenir en compte el dret de naixement, només la capacitat i els mèrits permetrien una vida militar plena i profitosa. Els tres estaments van dir que era totalment intolerable. I aquí podríem dir, fent una miqueta de broma, ja que és molt sèrio, diu, abans de morir que perdre la vida. Abans de morir que perdre la vida. O millor dit, abans que mori el poble que perdre el meu estil de vida. La insurrecció estava servida. D'aquí trobem aquest mapa perquè resulta que els punts vermells és allà on estaven ubicats els centres d'insurrecció, de conspiració, que ja estaven organitzats per si de cas fallava el cop d'estat de Aranjuez, i amb aquests punts d'aquí resulta que la insurrecció esclatà espontàniament a Sevilla, a Saragossa, a València, a Astúries, a Galícia, a Múrcia, a Cartagena. Curiosament, i a passar dels mitjans de comunicació d'aquella època i de les distàncies, tots coincideixen entre el dia 22 i 24 de maig. Encara resulta més curiosa la dinàmica de la revolta. Els fets de Bayona són fets públics amb la seva publicació a la Gaceta de Madrid del dia 20 de maig de 1808. La Gaceta arriba entre 2 i 4 dies més tard a les ciutats perifèriques. Per això, 2-4 dies. En arreu, a tot arreu, una gentada superior a la normal espera al front de les cases de Correus. Algú llegeix la notícia dels fets de Bayona i una vegada acabada la lectura entrega la Gaceta, estripa la Gaceta i crida «Viva Fernando VII, mori l'intrus, mori Murat, guerra al francès». La majoria dels presents espontàniament es col·loquen l'escarpela borbònica de color vermell a la solapa o en el capell, que per casualitat portaven a la butxaca. I ja en forma de revolta popular acudeixen a la instal·lació militar més propera per demanar armes. si l'autoritat militar corresponent dubtava o s'hi oposava, era assassinada o amb molta sort empresonada. Per exemple, a Sevilla, el capità general de Sevilla va ser mort i esquarterat, i a Saragossa van tancar la presó i no va passar d'aquí. Per salvar la vida, moltes autoritats s'adheriren a la insurrecció en el moment precís. Només calia, en el moment que veien entrar la gent en tumulto dins de la capitania o dins del govern militar, i amb ganes de brega, només que deia viva Fernando VII, es va convertir automàticament en el cap de la revolta. Això va passar moltes vegades. Bé, les revoltes populars induïdes per les classes dirigents portaren a la insurrecció, aquesta a la guerra, i a la formació d'uns governs revolucionaris com va ser. S'ha de fer constar que les pròpies autoritats borbòniques locals agafaren la direcció de la insurrecció, perquè la gran preocupació inicial de les noves autoritats fou el control del poble armat. Primer s'hi donen les armes, hi ha la revolta, i després s'ha de controlar, perquè els fa més por el poble armat abans que les tropes imperials. Aquesta guerra durà 6 anys, i se'ns diu les manuals d'història, fou guanyada per l'exèrcit espanyol, i el poble espanyol es fa en armes amb l'ajut totalment prescindible dels britànics, dels portuguesos i qüestionada l'armada anglesa. Però només cal llegir la col·lecció Guerra de la Independència, publicat pel Servicio Histórico Militar, organisme dependent del Ministeri de Defensa espanyol, que quedaria fora de sospita. Resulta, i des d'un punt de vista militar, estem parlant d'una guerra, per tant, preval al punt de vista militar, la guerra va ser guanyada per Wellington i l'exèrcit britànic, amb el fer suport dels portuguesos i l'ajut desigual dels espanyols. Recordem, amb curiositat, per curiositat, que el signe de la guerra a la península canvià contra els interessos de Napoleó just, entre altres raons, quan el duc de Wellington fou nomenat generalíssim de totes les tropes antinapoleòniques que lluitaven a la península, incloent-hi les espanyoles. Arthur Wellesley, duc de Wellington, grande d'Espanya, duc de Vitoria, vescomte de Talavera, duc de Ciudad Rodrigo, fou nomenat cap de totes les tropes espanyoles i reorganitzar l'exèrcit espanyol seguint el model britànic. Tampoc volen els historiadors espanyols volen recordar els 9.340.399 lliures estadounidens d'aquella època, estimades fins avui, amb un treball de la professora Alicia Lafra de la Universitat d'Oviedo, que van contribuir a Londres, van donar a la insurrecció ja fossin en metàl·lic o en material bèl·lic. A Catalunya van entrar directament des de Londres 117.768 lliures esterlines d'aquella època, que corresponien als 45.000 duros i uns 2.200.000 pessetes d'aquella època. Tot acabava amb l'abdicació de Napoleó, el retorn de Fernando VII i el seu segon cop d'estat, degut al manifest de les perses, amb l'abolició de la Constitució de Cádiz, el retorn de l'absolutisme més dur, la persecució contra els més tard coneguts com a liberals, fou més sagnant i amb més víctimes que les produïdes per la pròpia insurrecció del mes de maig de 1908. Bé, per això ja és una altra història, o la continuació de la nostra història. I a Catalunya? Aquí a Catalunya, a part de tot el que passava en la regla de la insurrecció d'Espanya, teníem diverses particularitats. La seva situació abans de la insurrecció tenia un valor afegit, no li va, un valor afegit. Estava sota autoritat militar. Podríem dir que estàvem en estat de setge des de 1714. Els catalans estaven atemorits. Inclús el pensament estava amagat, tal com deixa escrit en Tomàs Puig, pare del catalanisme polític, sobre la seva manera de pensar deia que guardava reconcentrado en el fondo de mí mismo por ser contraria a tener un modo de pensar y ser arriesgado despertar los que duermen. No volia ni cap problema ni cap disgust amb la Inquisició ni amb la justícia. Una primera consideració, a Catalunya no fa una guerra de catalans contra francesos, això s'ha de deixar clar. I anomenem els dos bàndols en lluita, el bàndol patriota, el millor dit espanyol, el formaren espanyols, catalans, suïssos, britànics, portuguesos, alemanys, sards, etc. I pel costat imperial trobem francesos, catalans, italians, napolitans, suïssos, germanis, polonesos. Era realment un poti-poti. La guerra a Catalunya fou diferent. D'entrada cal considerar que gairebé quedà aïllada del reste de la península, degut a la seva pròpia orografia i al col·lapse de les comunicacions. I per tant esdevingué un teatre d'operacions independent. A l'estat a tocar la frontera amb França fou teatre bèl·lic important, però també secundari i aïllat, sense contactes de cap mena amb l'escenari de la resta de la península. Va haver-hi dues guerres independents i contemporànies, amb les seves connotacions polítiques i diferents. Per no explicar tot el tema aquest, només perquè veieu la complexitat, aquí tenim un quadre sinòptic per saber qui és qui en cada moment i en quin any estem parlant. Aquí tenim 1868, Carles IV, Fernando VII, després el màxim Josep I, i aquí, a partir del 1868, el govern de Catalunya. Després tenim, el 1868, tenim aquí, això era administració militar, el Josep I continua administració militar, quan entra el govern de Catalunya continua administració militar, després té un període d'administració civil i torna militar. I aquí tenim els varis generals del bàndol imperial, i aquí tenim el general Espaleta, que és el general de Catalunya, de Borbònic. Fixeu-vos que entren a dintre del període de Josep I. Aquí sota tenim el primer general de divisió que va entrar a Francesc, Jovesa, Sant Cir, el Giró, McDonald, de Can de Josep. Amb els diferents exèrcits van arribar, cos d'observació, setè cos, exèrcit de Catalunya. Aquí col·laboració amb l'exèrcit d'Aragó i l'exèrcit d'Aragó en aquells períodes, corresponents a l'any. I aquí tenim que l'exèrcit borbònic dura quasi fins a final de 1918, en aquest bàndol. El bàndol patriota espanyol, per exemple, hi ha el període de Carles IV, Fernando VII, molt bé. Aquí tenim un període sense direcció, sense autoritat superior, i l'única autoritat que hi ha aquí a Catalunya és la Suprema Junta de Gobierno del Principado de Catalunya, que arriba fins a la Corte de l'AFI en 1812. Després hi ha una diputació provincial. Aquest període d'aquí, que s'acaba, aquesta espècie que molts els agrada dir que Catalunya va ser, entre cometes, independent amb les seves decisions, va quedar automàticament supeditada quan es va formar tota la península la Junta Suprema Governativa d'Espanya de les Índies. Això va, clar, automàticament, no? Que això va quedar la Junta Suprema, desapareix a finals del 1811 i es converteix en una regència. Qui manava en el bàndol en aquesta època? Pues aquí és difícil de concretar perquè en aquests tres primers anys van passar 11 capitans generals, que estan aquí un d'ells, 11, després hi va vindre gent més estable, Campoverde, Lafi, Balanderoles i el Capons. Quins exèrcits van lluitar? Pues aquí tenim primer l'exèrcit espanyol des del sud de Barcelona, junt amb Miquelets, exèrcit regular organitzat per la Junta Suprema, i els sometents, que era l'exèrcit de reserva. Fins al final també de l'11, que aquí s'acaben moltes coses, que hi ha l'exèrcit espanyol més sometents. Tot això servia a l'exèrcit de la dreta, espanyol, i a partir d'aquí canvia de nom, i es diu primer exèrcit, i que té la col·laboració des de mitjans del 13 fins al 14 del tercer exèrcit. Sí, això és una idea de la complexitat d'estudiar. Per tant, amb això em penso que ja farem prou més. Aleshores, aquí jo volia ensenyar ja ni més de pressa, perquè això és un mapa de la Guerra del Francès publicat en volumens d'aquests que molt ben enquadernats, i aquí hi ha diversos errors que m'hauria de remarcar. Amb el text parla Girona es va retre després de tres llargs setges. Recordem això d'aquí, nosaltres, tres llargs setges. Una altra data d'aquí diu que quan hi ha la retirada francesa, diu, no estan això, els exèrcits francesos continuaran a Catalunya fins al maig de 1814, quan Ferran VII entrà per la Junquera. Bé, aquí, això són dos errors que no es veuen. Ja els resolvem. I aquí hi ha una cosa també molt curiosa, que és que aquí es marca tot això, fixeu-vos aquí, hi ha un puntet. Sota perquè diu Margalef, ostres. I aquí diu 23/4/1810, victòria de Societat de Margalef i ocupació de tot el pla de Lleida. Ostres, el pla de Lleida deu ser molt gran, perquè sí, tio. Veiem que això ho veiem amb dubte. Si veiem el tablet també d'una altra d'aquestes col·leccions en paper coixé i molts tomos, veiem aquesta té més gràcia perquè té aquí els moviments estadístics del pas de les tropes. I aquí només hem de dir que, mira, aquí també hi ha Margalef, mira. I això correspon a Margalef del Montsant, el Priorat. Una de les moltes cronologies, també, amb una col·lecció de 6 tomos o de 8 tomos, aquí veiem, i només ho remarco, que aquí 10/4, remissió de Lleida als francesos. Ostres, els francesos van arribar a l'Onda Lleida el dia 13/4. O sigui que aquí es van rendir abans que arribin els francesos. Vale? O sigui que, per això el seu governador nacional, el seu governador, després amb el Consell de Guerra el van cremar amb asfixia, no? Perquè es va rendir abans que arribessin, evitant aquí alguna lliga. I aquí diu 23/6/6 de juny, victòria francesa a Margalef. O sigui, aquí diu 23/4, eh? O sigui, perquè resulta que la batalla de Margalef és decisiva per la rendició de Lleida. I aquesta batalla va passar exactament a 2 quilòmetres de Lleida, que amb el tema municipal de Torregrossa hi ha una granada que es diu Margalef. I va passar allà, no en el Priorat. I si vostès miren la gran geografia comarcal de Catalunya, busquin Margalef de Montsant, i trobant amb els seus terrenys va passar-hi una batalla i estava a 60 quilòmetres, va passar realment. Això és una història que l'he investigat bastant a fons. Bé, aquí ens trobem una cosa molt interessant que aniré més de pressa, si puc. Perquè en tots els que va passar a Catalunya, aquí, és molt interessant que el Principat de Catalunya va ser separat de l'Eina d'Espanya. Abans heu insinuat amb la creació del Gran de Catalunya i per fer-ho bé, mirem aquí el decret el que diu. Fixem-nos, el decret imperial, o sigui, anar per Napoleó del 2 de febrer, el 16 diu, l'article primer, el senec els exèrcits d'Espanya prendrà el títol d'exèrcit de Catalunya. No, abans, amb aquell quadre sinòptic, ja hi havia un moment que canviava de nom. La província de Catalunya formarà un govern particular amb el títol de Govern de Catalunya. Va. El comandant en cap de l'exèrcit de Catalunya serà el governador de la província i reunirà els poders civils i militars. Catalunya queda declarada en estat de setge, serà en plena guerra. El governador queda encarregat de l'administració de la justícia i de la Reial Hisenda, prohibirà totes les places i farà tots els reglaments necessaris. Totes les rendes de la província a impostos ordinaris i extraordinaris entraran a la caixa militar a fi de subvenir els sous i despeses de les tropes i la manutenció de l'exèrcit. Aquest decret, que en principi ens diu diverses coses, el més interessant són les cartes d'annexes que enviaven al Pagnol amb instruccions, perquè eren tan meticulós que... Llavors aquí veiem, carta de Napoleó dirigida al ministre de la Guerra, clar, del 19 de febrer de 1810, aquí ho poden trobar el tomo 10, etc. del llibre correspondència de Napoleó I, la recopilació de tota la seva correspondència, encara recorda el duc de Castiglione, dos que és el marcador Giró, l'Ordre de Dirigents de Barcelona, que s'encarregui comandament del secretari general del Comte Sant Miquel, que el mariscal efectuï la reunió amb el general Suchet, que està a dalt, i diu, no té que permetre la comunicació de Catalunya amb Madrid. I té que actuar en la idea de que em proposo reunir aquesta província a França. Fixar-se en un detall. Fa servir la paraula reunir, no unir. Això té la seva mida. Però a més i més hi ha una altra carta, que si això és el dia, si el decret és el 12 de febrer, la carta del 9 de febrer, i el 21 de febrer insisteix. Carta dirigida a García de la Missió de Federació des de Montmoguer, en què Napoleó insisteix en el seu pla d'operacions al català, i que etc. I aquí no he volgut traduir-ho perquè diu, i li recordava que l'armé qui el comanda és l'armé de català. A qui ho tot vam establir una administració provisual del meu país. Fer arbolé el líder de l'estàndard espanyol, l'estàndard francès i català. Bé, aquí tenen una pregunta. La província quedaria en estat de setge, i aquí hi ha una altra cosa interessant, sense obeir altres ordres que les de l'emperador. El governador general només rebia ordres i tenia que donar explicacions directament a l'emperador. Amb el que hem vist fins ara, tots són tufs de virrei. I aquí ja es planteja un tema interessant. I la pregunta, el 1810, quan la població d'aquesta casa, quin era l'estàndard català? Quina era la bandera catalana que representava la nació catalana? Perquè l'estàndard català estava usant de l'estàndard francès que representava la nació francesa. Quina era? Senzillament, va ser les quatre barres es van convertir en el símbol de la nació catalana, o sigui, agafant la senyal de la casa de Barcelona, es va convertir en la bandera que representava la nació catalana. I això és interessant i permet molt debat, eh? Una vegada, seguint la guerra, que no explicarem, cau la ciutat de Tarragona i marxen tot l'exèrcit espanyol, tots els unitats espanyols, evacuen el territori, quedant la guerra per perduda, Napoleó creu que ja s'ha acabat la guerra, i llavors fa instaura l'administració civil. Bueno, però abans de parlar de l'administració civil, farem un petit repàs a el que tot això va representar. Primer, Catalunya va tenir un sistema monetari propi. Encara que aquí la reproducció d'aquesta moneda és de l'any 1811, eren des de 1808, eh? Aquí veiem dues coses, jo diria, o vàries. Primer, un sistema monetari que era la peseta, a França era el franc i a Espanya era el real fort. Aquí veiem, això sembla les palmes de diuen els neumàtics, les palmes de Santa Eulàlia, bueno, això t'ha de dir, això del sud de Barcelona, i aquí hi ha unes rosetes, veieu això, que amb el separa els diferents missatges que diuen les lletres. I aquí diu Barcelona, aquí Roseta, 1811, l'any de la fundació, i aquí posa EN. Fins ara, en l'època del segle passat, deien que aquí era en Barcelona. Vale, d'acord, està acunyada en Barcelona. Podria ser, jo no soc numismàtic, però podria ser que aquí digués emperador Napoleó. El missatge està separat per dues rosetes. Pot ser que és un missatge, això és un altre, i això és un altre. Pot ser. També va comportar les oficialitats del català. Aquí veiem el diari de Barcelona, que té tota la capçalera del dia del lunes de 19 de març de 1810, que està en castellà, i aquí comença en català i en francès. Aquí hi ha una arenga que fa els catalans quan és la proclamació del Govern de Catalunya, interessant, aquí parla indirectament de la conquesta d'Amèrica pels catalans, però això ho diu en Giró en nom de Napoleó, i clar, ho ha tingut gràcia. En seguida va passar a dir-se Diari de Barcelona i del Govern de Catalunya el divendres, després del dia 23, o sigui que era el 19 de març, el 23, i ara tot en català, i sortien notícies en francès i en català de tot arreu. Els historiadors espanyols aquí ens diuen que això va durar poc, perquè els catalans no volien llegir en català. Bé, sí, va deixar de publicar-se aviat, en 12 mesos, però és que hi havia un problema logístic important. El català no tenia gramàtica. Des de 1714 la llengua catalana estava estancada, no havia evolucionat com a llengua francesa amb la seva acadèmia i l'espanyol amb la seva acadèmia, sinó que, digués estancat, es feia per transmissió oral i no hi havia elements que poguessin fer traduccions fidelines del francès al català. Napoleó va ordenar que establís el català tots els codis napoleònics, no es podia fer perquè no existia ni gramàtica actualitzada, ni científica de l'època, ni pràcticament diccionari. Aleshores, aquí era el català que s'utilitzava, havia sigut per transmissió oral. Llavors les autoritats napoleòniques van decidir, doncs, bueno, si no hi és, fem-ho. I efectivament van fer la gramàtica i apologia de la llengua catalana, del Pau Belloc, que va ser publicat, desgraciadament ja, l'any 1814, quan els francesos evacuaven. Els historiadors catalans creuen que en la publicació d'aquesta gramàtica es tindria que ser simbòlicament el principi de la Renaixença, no amb la o de la pàtria de Ribau. Perquè aquí hi havia tots els elements, el naixement, o sigui, la Renaixença de la llengua, quan es va fer aquesta gramàtica amb els elements científics de l'època, va ser el reemprendre. Tot això d'aquí, molt bé, quan més o menys la guerra s'ha acabat, ve l'administració civil, en la qual veiem aquí, veiem uns petits detalls. Aquí tenim, això és la Vall d'Aran, que va ser annexionada al departament de la Tarragona, i això és l'únic lloc, l'únic territori del Principat que hi ha documentació conforme està annexionada a França. Una altra cosa veiem, aquí veiem la França de Ponent, que evidentment ho tenia claríssim, i no veu el va estudiar a les Boques de l'Ebre, que era aquest del departament. Andorra, en principi, va annexionar-ho. A Catalunya, els andorrans van protestar, i fa poc temps, des d'un any, un any i mig, es va descobrir la documentació necessària perquè al cap d'uns mesos Napoleó rectifica i va continuar Andorra amb la seva especial independència. Bé, tot això sembla molt diferent i aquí tenim un plano que no es deia res, però molt significatiu. Això d'aquí és el pla de Bufa. És l'últim, això és el solucionat. Bufa. Aquí no es deia res, jo més bé ho explicaré. Però passa que és un document, algun que hi ha, i és l'últim producte de l'exèrcit espanyol a Catalunya. L'exèrcit espanyol evacua Catalunya, cal Tarragona, una ciutat important, s'ha conquistat Montserrat, que no és el monestir de Montserrat, sinó que és la principal base de provisionament de l'exèrcit espanyol a Catalunya, fortificat i artillat pel Baró de Dobles, i els francesos el van conquistar i van cremar, evidentment. Els pocs van quedar uns 3.000 espanyols, amb ells, els tants catalans, que van lluitar, es van refugiar a la Pla de Bufa. Aquí van fer l'últim reducte, aquí van fer, amb aquesta zona de molt escarpada, un camp de presoners, aquí també van fer una escola d'oficials, i hi ha una cançó o uns versos francesos que diuen morir a Bufa i ressorgir a París. Els presoners francesos que estaven aquí estan tan desesperats que es tiraven pels cingles, es suicidaven. Perquè aquí, al Pla de Bufa, resulta que tenim Pla de Bufa, espanyol, últim producte de l'exèrcit espanyol a Catalunya, 1811. Va ser el primer lloc. a fora de Càdiz que es va promulgar la Constitució de Càdiz de 1812. I els espanyols diuen que és el Covadonga català. El Covadonga català. Si tots recordem que és el Covadonga, que és l'inici de la Reconquesta, el Covadonga és l'inici de la Reconquesta espanyola de Catalunya. En diuen el Covadonga català. Napoleó, amb totes aquestes coses que estava muntant aquí a Catalunya, deia que un país no pot ser lliure, independent, si no té un exèrcit que el defensi. I per això va començar a muntar un exèrcit català. I això ho trobem en una carta que va dirigir amb el seu ministre de la guerra, l'any 8 de febrer de 12, en el qual li diu, cosa interessant, que aquest regiment el formin catalans i espanyols de la riba esquerra del riu Ebre. I diu, perquè aquest regiment s'ha de crear per la reunió. Tornem a parlar de la reunió, no de la unió. Es té que adoptar amb uniformes francesos, escarpades franceses, a més de francesa, i ha de dir, un bon coronel que estigui per la reunió. Atenció, reunió, no unió. Jo crec que em va interessar, perquè això no tenia ni una remota notícia de l'existència d'aquest regiment, vaig fer una extrapolació, em va sortir aquest dibuix, això no devia no cal detallar, però perquè el blau cel era el color d'aquella que ha signat a Catalunya, les tropes catalanes anaven de blau cel, dic, bueno, doncs blanc i blau cel perquè el blanc era més barat. Un amable lector de les meus articles em va dir, sí, que ha existit. Mira, jo tinc aquesta imatge. Ostres, mira, no em vaig dir gaire. Però no em deia aquestes coses, perquè diu, se dice d'Espanya. Però un altre em va dir, va ser el mateix, diu, mira això, clar, ostres, espanyols, regiment de Catalunya, efectivament, amb el cel, blanc. Però atenció, aquí està al costat d'un llancer polonès. Què té a veure? Hòstia, això, aquestes estampes, es feia servir de propaganda. Era propaganda. Per què l'autor va aparellar un català amb un polonès? Perquè tenien una situació molt semblant. Pot venir d'aquí. Però fixem-nos que, ostres, què passa? Vull dir, polonès. Perquè aquí hi ha una cosa que sabem molt bé. A veure, Napoleó va intentar, o sigui, va, segons les gestions de la reina marquesa Maria Valesca, va prometre que retornaria la llibertat a Polònia, que havia sigut absorbida per Rússia, Prússia i Àustria, que no havia sigut absorbida per França i per Espanya. O sigui, coses tan semblant. Però el que sí que coneixem són les circumstàncies que va passar a Polònia, que van les gestions d'aquesta Maria Valesca, i a Catalunya ja veurem el que va passar, no? Aquí el que és interessant és, per no sempre perquè estem estar molts dies parlant, és veure la cronologia del fin d'aquesta, de la guerra francesa. El 11 de desembre de 1813 se signa el tractat de Valençay entre Fernando i Napoleó. Aquí s'acaba la guerra, a la península. El 13 de març de 1813, Fernando, com a comte de Barcelona, surt de Valençay, el comte de Barcelona no és descobert encara, Per què surt amb el títol de comte de Barcelona? Sospito perquè és l'únic títol que es va reservar a Napoleó i no se li va donar. Sospito, sense res. Bueno, aquí deia que el 22 de març Fernando passa a la frontera per la Junquera, el 24 de març entra a Girona, arriba a Mataró, no passa per Barcelona perquè és una ciutat traïdora, i el 6 d'abril, abdicació de Napoleó, va. El 16 d'abril, manifest dels perses, cop d'estat de sufista, però atenció, que mentre el 16 d'abril a Espanya hi ha el cop d'estat de sufista, en el pla de Barcelona hi ha el combat de Sant Gervasi, entre les tropes imperials i l'exèrcit espanyol. I es havia acabat la guerra, segons diuen, el dia 11 de desembre de 1813. El 4 de maig, hi ha el Real Decret de l'Estatut del Terrorisme i els francesos abandonen. Primer, Tortosa, Barcelona, Alcalá, no perquè s'hi hagin sigut derrotats, sinó perquè després de l'abdicació de Napoleó, Lluís XVIII els ordena tornar a França. Napoleó està a l'exili, no té cap sentit. Aleshores, aquí... perquè podria parlar un cas que fos molt poc de Girona. Aquí ens saltem moltes coses i diuen, ostres, a veure, com és que hi ha tantes, sembla, i dona la sensació, de que Napoleó coneixia molt bé Catalunya, que s'hi ha muntat una espècie de virreinat aquí, que si la senyera es converteix en la bandera de Catalunya, jo només els convido a llegir la gran enciclopèdia catalana amb la seva entrada, bona part d'ell. No saben ni els francesos l'origen de la família Bonaparte. Es van cremar tots els arxius de la Revolució Francesa i l'any ja a França hi ha una polèmica. Hi ha dues tendències. Una, que és ve d'Itàlia, i llavors ens faria més gràcia, que diu, i això és textualment el que diu la Gran Enciclopèdia Catalana, historiadors i generalistes catalans diuen que l'ascendència de Napoleó recercava a Mallorca, on a mitjans del segle XIV hi havia una família Bonaparte, a la qual pertanyia el jurista Hugues Bonaparte, nomenat en 1409 regent de Còrsega. Sembla que abans d'aquesta data hom no troba cap Bonaparte a Còrsega. Poder és la raó. Podria ser, seria molt, molt divertit, no? Bé, parlem una mica de Girona, perquè es va fent tard, i hi ha uns temes que són molt punyents i m'agradaria. Primer de tot, ja també hi ha discrepàncies, vull dir, amb coses, per exemple, aquí tenim el plànol de Girona, de l'època, si és que Girona és publicat per la Universitat d'Oxford. Bé, és curiós, però n'hi ha un altre, que hi ha discrepàncies, per exemple, aquí tenim un Servei d'Història Militar, i aquí, jo dic que veus, aquí hi ha el valor de Sant Francesc, el del governador, Santa Clara i de la Santa Cruz. Bé, aquest és un ordre, en canvi, si veiem un altre, aquí és un altre. Sant Francesc, Santa Clara i el governador. Ostres, en què quedem? Governador Santa Clara o Santa Clara i governador? I clar, això que ho sents algú estudiós aquí m'ho va aclarir. Com a curiositat, l'atac principal va ser des de Montjuïc cap al quartel dels alemanys i l'entrada de la porta de França. Aquí, la situació de les bateries que anaven bombardejant, l'acció militar està molt ben escrita i hi ha moltes descripcions ben fetes, moltes descripcions detallades, val la pena. En fi, jo crec que aquest petit dubte que tinc jo de la situació, potser quan es publiqui ara la planimetria militar dels setges de Girona, de Jordi Pericat i amb Genís Manocell, que està previst per l'any que ve, potser quedaran més detallats. Però Girona, tal com diuen els manuals d'història, i els llibres, perquè ja hem vist, no són manuals, sinó col·leccions de llibres d'història de Catalunya, de 8 i 10 tomos, en els quals diu que hi va haver 3 llargs setges, aquí tenim que els 3 setges no van existir. El primer va ser un temps de pas franc de 2 mesos i va durar el dia 20 i 21 de juny. Això, un llarg setge no és, perquè aquí, en aquella època, l'únic que volia era establir les comunicacions amb França, i la carretera que venia de Barcelona i anava cap a França passava per allà a Girona, volia pas franc. No li van deixar i va estar el dia 20 i 21 de juny de 2008, per tant va ser un intent. Després va haver-hi un bloqueig que va durar, perquè no hi havia tropes imperials suficientes, del 22 de juliol al 16 d'agost de 1808. I al final, el 16 de realitat, si hi va haver-hi un setge, un bloqueig i un intent de pas. No tenia llargs setges. Fins aquí. Però, aquest és el més incidència perquè Moreno obre de Castro per oi o criminal de guerra. Això és poc perquè no sóc l'únic que ho diu, perquè el 1910 hi va haver-hi molta polèmica quan que es publicat per un pamflet, que s'ha reeditat i s'ha fet un estudi tan seriós que la boca deia que era boig. Aquest home era boig. I això, imagineu-vos, en plena Girona, l'any 1810, en 1910, que era una ciutat militar, evidentment, en aquella època, que surti dos escriptors, bé, encara no me'n recordo com es deien, després sortirà, però està aquí, encara parlarà, però m'he perdut una mica amb el paper. Aquest senyor era heroi o líder de guerra? Bueno, si veiem les frases que va escriure, o que va deixar, n'hi ha de molt d'allòs. Dius, covardes, no hacen falta alguna per a la defensa de la plaça. Bé, això com a militar és admissible. Després d'aquí, un resta de personatges que en deien los agonizantes. Qui eren els que quan ja estava tot perdut, no hi havia cap possibilitat de defensa, deien que es fes una capitulació honorosa. I llavors, quan algú li parlava de capitulació, amb el rei de Castro li deia, de modo que vostè, que aquí és vostè el único cobarde. Bien, cuando falten del todo los víveres, nos ocuparemos a usted, y cuando ya se acaben los de su cabaña, yo veré lo que debe hacerse. O sigui que, home, de principi, de sencer... Després, el que veig més gros és que va publicar un ordre general del 19 de novembre, o sigui, poc abans de la capitulació, deia, totes les tropes que cobren les reixes, cortadures i demás obres de defensa deben tener entendido que las que guarnecen las segundas cortaduras, o sigui, la retaguardia, y la artillería de las calles tienen orden de hacer fuego en caso de ataque cuando cualquier que venga de las primeras sea español o francés, pues todo que huye y abandona su puesto debe considerarse como enemigo. Sí, ja. Aquí també eren molt famosos, que allò que va dir un jove oficial li pregunta si no retiramos, ¿dónde vamos? Diu, al cementerio. I n'hi ha retirat possible, al cementiri. Llavors això, aquest és el que veus? Aquí, l'any 1810 es va publicar un llibre, que alguns diuen que és un pamflet, els altres diuen, que és, diu, la locura de Álvarez de Castro, ensayos sobre la psicología patológica d'un empresari heroico, que era la Prudencia Bertrana i el Diego Rubin, que el senyor era el director del manicomi de Sal, i això els va portar d'esterrament, els va portar d'esterrament, bueno, moltes coses. Van rebre una persecució, però digna de fer tota una pel·lícula, eh? O sigui, la Prudencia Bertrana, que era molt conegut aquí, molts d'allò, doncs resulta que va tindre que estilar-se, bueno, van ser realment perseguits. I ara, degut als 200 anys, s'ha fet una reedició d'aquest pamflet de cometes i té molt d'això perquè inclús amb el punt també surten referències i coses, que és un estudi sobre això. Bé, doncs aquí ja continuaria per les coses, però ja acabem perquè és com d'allà. Bé, aquí va haver-hi un tema que més interessant, que a mi m'interessa molt, perquè és un moment que has d'anar, que és el destí dels presoners de guerra. Quasi 50.000 presoners de guerra van ser internats a França entre l'any 1908 i el 1814, i què se'n va fer d'ells? Hi ha algunes notícies, perquè hi ha historiadors francesos que estan també remenant aquest tema, que resulta que, clar, es portaven, els internaven a França i allà els deixaven amb semi-llibertat en pobles de l'interior, a partir de Lyon cap al nord i de Toulouse cap al nord, o sigui, a sobre de distància, perquè si s'escapaven allà ells, i llavors feien moltes feines de camp, perquè, clar, faltava molta joventut francesa perquè estava a l'exèrcit. Molts d'aquests es van quedar a viure a les aquelles zones, van formar famílies, i quan es va acabar la guerra, evidentment, no van tornar perquè la situació era bona i ja vivien molt bé allà. Per tant, aquí hi ha a prop de 50.000 casos que no van tornar. N'hi ha un cas molt famós d'un presoner, sembla que català, de la Fortalesa de Roses, de l'any 1808, quan va caure la Fortalesa de Roses, amb un poble que es diu Montfredon, que allà era un estudiador local, perquè resulta que un presoner, sembla català, d'aquella època, va morir d'accident i el van dissecar per l'institut, com el cas de Banyoles, pel mateix taxidermista. I suposa aquell historiador que és un dels catalans presoners que van sorgir de l'any 2008, quan es va rendir la Fortalesa de Roses, i van anar fins a aquest poble que és d'Anja Toulouse i Lió, i es va quedar allà a viure, i tots els 1.200 i 1.300 que van arribar allà es van quedar a viure i es veu que no hi va tornar cap. Aquí es van quedar ja, perfecte. Demà també hi ha altres coses curioses amb això dels presoners de guerra, perquè en el grup de dalt hi ha una llegenda que es transmet per via oral, que després de la guerra del francès, al cap de 15 anys, va tornar un que havia anat a Rússia. Al cap de 15 anys. Aleshores, això, clar, no existeix documentació, és una quasi llegenda que s'ha transmès de via oral, i seria interessant intentar veure si aquell regiment català de Catalunya, que no, de vida efímera, que ningú no caire, podria ser que hagués desaparegut de la campanya de Rússia, podria ser, i els presoners que es van quedar allà a Rússia, que havien tornat a peu una vegada alliberats des de Rússia fins aquí a Catalunya, s'ho tenien que pensar una o dues vegades, si no tenien mitjans econòmics. Per tant, podria ser, són hipòtesis que queden, no? Per tant, aquí, presoners de guerra, no? Tots els combatents, aquí, quan es rendeix Girona, tots els combatents són considerats presoners de guerra. Això que no tenien dret a ser-ho. Perquè, segons les lleis de la guerra d'aquella època, si havia tirat ja, si havia bretxa oberta i estaven a punt de l'assalt, era a degüello. Si assaltaven, o sigui, durant dos o tres dies, eren incontrolables i no eren considerats presoners de guerra. De totes maneres, com que l'Albert de Castro es va posar malalt i li van donar la promoció, al cap d'un quart d'hora, el seu segon, el tinent del rei, que era el Julián de Bolívar, van córrer a dir a què faria. I llavors el Giró, més clar que va entrar aquí, realment es va considerar presoners de guerra. Aquí va intentar el Giró, d'acord amb el Julián Bolívar, que era el segon de el mando d'aquí a Girona, van intentar canviar els presoners de guerra pels presoners francesos que estaven a l'illa de Cabrera. Els espanyols, que no van complir cap conveni de cap capitulació com la de Bailén, en canvi es van beneficiar de la de Sintra, perquè el conveni era evacuació de les tropes que va dur cap al seu país, aquí van ser considerats presoners de guerra, els van deixar semi-abandonats a l'illa de Cabrera. Avui dia hi ha bastantes històries, gent que està fent aquest tema, perquè inclús hi ha restes arqueològiques de la seva presència i que si van arribar a Cabrera, doncs tot de 3.000 en van sortir 600. I el Giró, junt amb els espanyols, van intentar que es canviessin, però les autoritats espanyoles van dir que ni parlar. Els francesos tenien que fugir a Cabrera. I els catalans espanyols que anaven cap a França era el seu problema. No en van voler fer res. L'Albert de Castro va ser considerat criminal de guerra pels francesos, va ser l'únic de tota la coalició que no es va ser considerat presoner, i es va decidir que s'hi jutjava per consell de guerra. Va morir abans que el fessin, va morir a Figueres el 22 de gener. segurament degut a la malaltia que patia, perquè a més de tenir una malaltia que no sé el que és, però suposo que era infecciosa de caràcter sexual, i que això li donava certes bogeries, i va morir d'aquesta malaltia. No envenenat, com diu allà, sinó que hi ha historiadors de Slovenia espanyols que diuen que això és una llegenda i que va morir de la seva malaltia. Llavors aquí els catalans van tindre una... I per acabar aquesta xerrada, perquè ja portem una hora i mitja, no podem criticar els nostres avantpassats per la tria que van tindre que fer. Perquè, clar, en unes circumstàncies, perquè van tindre que triar entre la ideologia, entre Napoleó o Fernando VII. Clar, té una miqueta de mala intenció aquesta, perquè hi ha imatges més magres, però em va semblar, em va semblar que la diferència era bastant gran, no sé mai el que hauria passat, però es va perdre una oportunitat de ser diferent. Molt bé, moltes gràcies per la seva atenció i si hi ha una bona pregunta.